Passem pràcticament 6 minuts de la una. Hem repassat tota l'actualitat, el més destacat a aquesta hora. Per tant, és moment d'obrir la Nacional 240, com fem cada dimecres. Saben quines són les paraules que obren oficialment aquesta via, no? Doncs Ricard Álvarez, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Hola, Mònica. Doncs molt bé, molt bé. Estem a la meitat de la setmana.
Sí. Escolta, plou per Lleida?
De moment no, però hi ha previsió per la tarda vespre.
Tranquil, que aquí ja ho tenim, ja us ho envio cap a vosaltres d'aquí una estona. Que ara, això és un tòpic, però ja fa falta.
Sí.
A veure si marxa, que també han carregat.
Clar, vosaltres, és veritat, a la zona de la costa teniu episodi més de... Aquí a Lleida estem perfectes. Estàvem perfectes.
Sí, sí, però per la pol·lució i tot plegat s'ha de netejar una mica.
Sí, 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 sí. Escolta, tenim propostes d'oci.
Sí.
Què m'explicaràs?
Coses molt interessants. Mira, jo com que potser donen una mica de fred de cara als propers dies, us proposo una activitat indoor, que es diu. Anem al museu, però és un museu dedicat al cinema i té una història molt particular al darrere, que avui coneixerem de la mà del seu impulsor, que ens acompanyarà aquí a l'estudi.
Molt bé.
I a Lleida, què em proposes?
Jo et faré una proposta avui de poesia.
Ah, molt bé.
I, a més, però d'una manera que jo crec que fins i tot els que no en sabem o creiem ens fa fins i tot por per dir... Ui, jo... És una manera interessant. És un cicle que comença avui, i si avui no us va bé, tranquil, que és el primer dimecres de cada mes d'aquí fins al juny.
Ah, perfecte. Doncs molt bé. Fem-li més cas a la poesia, sí senyor.
Sí.
Sembla que primer fem parada al museu.
Vinga, va, anem al museu.
Som-hi. Avui us proposem visitar un museu molt especial, és a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, i tot i que és un museu molt jove, acull peces realment curioses i úniques. Ens acompanya avui el creador d'aquest museu, el Josep Maria Vallès. Josep Maria, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal?
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Tu ets el culpable, no?, de que existeixi aquest museu una mica.
Bueno, sí, en part sí. En part, sí.
Sí? Perquè tu ets un... T'has dedicat, has estat projeccionista durant molts anys i t'has dedicat a... Bueno, i col·leccionista també de peces relacionades amb el cinema, no?
Sí, jo des que vaig començar l'any 74 a fer de projeccionista i anant col·leccionant tot el que s'ha referit al món del cinema.
Sí.
O sigui, des de projectors, pòsters, programes de mà, petits projectors, tot. Tot el que he trobat ho he anat arreplegant i restaurant.
Ah, dada important aquí la que ens dones, eh? Perquè a més suposo que hi ha peces no només de les nostres comarques, sinó d'arreu del món, probablement, no?
Sí, hi ha peces de tot arreu. Hi ha projectors que els he trobat per xaterreros, per internet, per dir això, que no sabem ni d'on venen. Però
imagina't.
Vull dir, s'han restaurat, tots funcionen.
Ah, sí?
Inclús al final del recorregut poden veure un projector funcionant tal com se feia el cine fins als anys 70, o sigui, amb els electrodos que feien saltar la xispa per fer la llum.
Increïble.
Per fer la llum.
De fet, jo ho he dit, en començar ara, és un museu molt jove. Tu portaves anys i anys, no, col·leccionant això, però el museu ha fet un anyet ara fa no res, té un anyet i poc.
Sí, el museu es va inaugurar concretament el 10 de novembre del 2017, que era la festa major del poble. Vam tenir l'honor de comptar amb Ventura Pons, que se'l va venir a inaugurar, i... el vam inaugurar aquell dia. A veure, jo aquesta col·lecció la tenia de fa molts anys, és clar, però la tenia per disfruta pròpia.
Ho tenies
dèiem,
a casa, suposo, no?
Ho tenia a casa i en magatzems, perquè moltes coses no sabia ni que les tenia. M'han sortit el destapar caixes, no? El destapar caixes, tenia això també, o tenia... I llavors va néixer d'això, de l'Ajuntament se va interessar, perquè la història ve una mica de més lluny.
Sí.
Ve de l'any 2014. El 2014 va fer 50 anys del cinema de la població, que és municipal. Llavors, al digitalitzar la sala, van fer una exposició amb maquinària i tot el que es havia relacionat en aquesta sala, dels 50 anys de la sala. Era una exposició caduca, que durava un mes i mig. Llavors, l'Ajuntament els hi va agradar i em van dir si estaria interessat en cedir les peces per poder fer un museu, fer un local i fer un museu. Llavors, van parlar, van arribar a un acord i al final han pogut fer el museu aquest.
Al final és fantàstic perquè és això que tu tenies, no?, com una cosa personal que pugui arribar a tanta gent, perquè jo crec que és un, no?, són peces que és una llàstima que això no estigui a la vista de tothom, no?, perquè és història.
Sí, sí, és història. I a més són màquines que avui dia ja no les veuran.
Clar.
Perquè venen col·legis, si veig gent gran encara se'n recorda una mica, però venen col·legis i jovens que tenen 15, 16 i 17 anys que ells tot això del cine, però què els expliques amb ells?
Clar.
Ells pensen que el cine tota la vida ha estat un DVD o un Blu-ray o el mòbil. Dic, no, fills meus, no, el cine era això. El cine tenia aquesta màgia, ara s'ha perdut. Sí, sí, ara tot és automàtic, tot és digital, tot és ordenador, però abans no, abans el cine era un ofici.
Exacte.
L'ofici d'operador era un ofici, que ara ja ha desaparegut. Vull dir, quan s'ha digitalitzat les sales, això ha desaparegut totalment.
És una llàstima, realment.
I també agrada molt que venen gent gran, i han vingut autocars de jubilats i així, i dos camins m'he trobat que més d'una persona se m'ha abraçat donant les gràcies perquè vam recuperar que ell havia sigut operador i quasi ve plorant perquè havia recordat tota la seva vida veient tot això que ja es pensava que ja estava oblidat. I això t'omple de...
i tant, és molt maco, perquè, com deia, és un viatge en el temps al final, no? I sobretot doncs, pels amants del cinema, perquè fes-nos una mica un tastet del que hi podem veure, evidentment projectors restaurats, ja ens ho has dit, però suposo que mil coses més, des de pel·lícules, cartells, de tot, no?
A veure, quan arribem, el primer que fem, donar-los la benvinguda, i veuen un audiovisual de com s'ha passat el cine, com se feia el cine fins que va arribar al digital, i com és el digital. Llavors passem ja a visitar el museu, on poden veure des de màquines del 1900, projectors del que són de cine mut, que són el que anaven per les fires, els firaires antigament, que el cine era una atracció de fira quan va néixer. Finxes a l'actualitat. És a dir, l'últim projector que tenim se l'han donat als cines de les Gavarres, que és el que va servir. És l'últim model que s'ha fet, que va servir fins fa 3 anys, vull dir... És l'últim, que ara ja és peça de museu, imagina't. En 3 anys ja és una peça que ja no servirà més.
Imagina't.
No? Tu imagina't això. Podem veure des dels projectors de gran format de 70 mil·límetres fins als petitets de 16 i Super 8. El museu està dividit en diversos apartats. Un, que és tota la maquinària de 35 mil·límetres, que veus des del cine mut fins a l'actual. Després veus la banda del cine en 16 mil·límetres, veus diversos projectors, que era el cine en 16 mil·límetres, era el germà pobre, que feien servir sales parroquials, escoles, pobles petits, feien servir el 16. Tenim un apartat dedicat al precine, que veus des de Sotropos, com se va començar el cinema, plaques de vidre que eren tresdimensionals, com se veien, això era el precine. Tenim l'altre apartat que està dedicat a l'art gràfic, els típics pesquins pòsters, que abans era tot un art, que es dibuixaven a mà i tot
això. I tant.
Clar, ara tot això ho fan tot amb digital, amb Photoshop, però abans tot se feia a mà. I aquí a Reus vam tenir la sort de tenir un gran cartellista, que era el Macari Gómez, que va morir no fa massa. Doncs ell també en tinc diversos d'ells, que són unes obres d'art.
I tant.
Tots són originals, això sí, tots són originals. Llavors també tenim un apartat que es pot veure la censura, el que era la censura. Cada pel·lícula anava acompanyada d'una fulla d'exhibició que et posava els trossos que la censura havia suprimit. I és curiós de veure, ja de diverses èpoques, no? També tenim els programes de mà, els típics programes de mà que es donaven fins als anys 70, que això hi ha molta gent col·leccionista, que pots veure una petita mostra, lògicament, és una petita mostra que es veu. També tenim un apartat dedicat als típics fotocromos de cartró. Abans, antigament, se posaven a les cartelleres, que nosaltres quan érem petits anàvem a veure els quadros, doncs anàvem a veure aquests fotocromos de cartró, que eren escenes de la pel·lícula, que si eren la pel·lícula en blanc i negre, es deixaven, si no els pintaven a mà, els colorejaven a mà, que deien il·luminar les fotografies. Tenim un altre apartat dedicat als diversos formats de pel·lícules, perquè hi havia el format des de 70 mil·límetres, poden veure tots els formats de pel·lícules que hi ha hagut al mercat. Un apartat dedicat al cinenic, que va ser durant molts anys el que jugava en la canalla, estem parlant fins l'any 70, eh?
Sí.
Bueno, ja va sortir el Cinexin i tot
bueno,
això.
Bueno, ara has dit la paraula màgica, eh? Meva infància sense Cinexin no la recordo, eh?
Però abans del Cinexin hi va haver el Cinenic, que eren unes pel·lícules de paper, que inclús és curiós veure que podies comprar el disco i el mateix rodar portava un gramòfon i senties la pel·lícula, vull dir, és molt curiós de veure. Passant pel cine 8 mil·límetres, 9 i mig, que era el cine amateur, familiar, com han evolucionat durant els anys. No? Fins a arribar al vídeo, que va ser quan tot això ja va desaparèixer.
Sí, sí, sí.
Però tot això... Llavors tenim un altre apartat dedicat a el que és una mica la història del cinema al poble, que hi ha els tres cines que hi ha hagut, unes imatges dels tres cines que hi ha hagut, amb una mica d'història, i al final, per acabar el recorregut, tenim aquest projector que t'he dit, que poden veure com se projectava el cine fins als anys 70, que no hi havia lampra suficient per fer llum a les sales grans i es feien amb els carbons que es deien, dos electrons que s'anaven engastant i cada pel·lícula es tenia que canviar. No?
Això és quina meravella, de veritat, aquest viatge en el temps que ens estàs regalant ara, Josep Maria. Jo crec, de moment, que veia l'altre dia xifres, us han visitat més de 3.000 persones, sí. Ja, perquè feu visites per escoles.
Exactament.
També, no?
Sí, sí, sí.
Donem informació de servei, Josep Maria, perquè hi haurà gent que ara ens estarà escoltant des de Tarragona, però també des de Lleida, que diu, ostres, això ho vull veure, no?
Doncs això, el museu està obert cada setmana, dissabtes, sí? I diumenges de 6 a 8 de la tarda.
Molt bé.
Aquí la visita no és guiada. Bueno, si venen un grup, jo estic per allí, els guiaré, però hi ha vegades no hi soc jo i llavors és cada un que ho miri com dir això.
Sí.
Ara, si uns són un grupet i volen fer una visita guiada, han de trucar al 977-84-0101, que és el telèfon de l'Ajuntament, i ells me'ls passaran a mi i ens quedarem amb el dia i l'hora per poder fer la visita guiada.
Perfecte. És que jo crec que...
Val a dir que això és gratuït, no es fa per entrada.
No hi ha entrada.
És gratuït, no hi ha entrada.
Bé, millor m'ho poses encara.
No hi ha entrada. No?
Jo crec que és important i em sembla una activitat molt maca per anar-hi també amb els petits de casa, perquè com tu dius, hi ha nois i noies, no? O nens i nenes, que a partir de certa edat, no? Per ells tot això és, bueno, història antiga total, no?
Tot això és nou, vull dir, a més, allí és un museu cap a la canalla, els hi deixem tocar. No és allò que dir, no toqueu, no. Poden tocar com era la pel·lícula, poden fer brandar un projector de cine mut, fer rodar la maneta perquè vegin lo dur que anava.
Sí.
Tindre que fer el cine d'aquella manera, no? Vull dir, poden veure's, poden tocar. No és allò el museu que hi ha tot en vitrines i aquí no toqueu res, no. Poden tocar-ho, sempre amb cuidado, però ho poden veure i tocar... I d'això.
Teniu, per cert, heu fet aquest, ja dic, aquest primer aniversari, teniu ja plans, la cosa va bé, i voleu, de fet, ampliar una miqueta i tot per tenir exposicions temporals, no?, a partir d'ara.
Sí, ara estan fent el projecte de fer una sala annexa per poder fer exposicions temporals, perquè tinc molts amics col·leccionistes que... Ells cedeixen l'exposició per fer exposicions temporals sobre coses de cinema.
Uh-huh. Alguna a la vista? Alguna cosa que tingueu ja preparada que puguem anunciar?
Estem preparant una... Quan tan pronto estigui acabada la sala, els voldríem fer una a tota la recopilació dels pesquins i propaganda de James Bond. De tots els anys, el James Bond.
Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, bon reclam.
És la que estem intentant muntar ara.
Doncs escolta, t'agraeixo. És una llàstima no tenir més temps. Jo crec que t'hauré de tornar a convidar un altre dia perquè ens expliquis més secrets de la història del cinema.
Vulguis.
Ja que ets un expert en la matèria, alguna cosa que hagis vist darrerament que ens recomanis de cinema?
De cinema?
Sí.
Roma. El que la llàstima és que no la passen pels cines comercials, només
ara
a Barcelona.
L'he
hagut de veure per Netflix, encara que no es pugui fer publicitat, l'he hagut de veure per aquí.
No passa res aquí.
Però mireu-la que val la pena.
Sí, doncs
i la fotografia en blanc i negre, preciosa.
Has disfrutat amb Roma moltíssim,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Doncs escolta, nosaltres el que volem és que gaudeixin tots d'aquest Museu del Cinema a Vilallonga del Camp, que descobreixin, si pot ser, de la mà del Josep Maria, que veuen quina passió i com s'estima totes les peces, doncs millor que millor. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Quan vosaltres vulgueu, quan m'ho convideu, jo aquí estaré amb vosaltres.
Gràcies.
Molt bé.
Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó eso un reventón y me entró un trozo de jalata en la mano. No me la quería.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión. Bake Off, estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Cuatro.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas, 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doncs apa, Mònica, mira, anem a buscar la proposta que us fem avui des de les Terres de Lleida. És una proposta maca, de veritat t'ho dic, és maca. Agafeu, feu agenda, perquè és una activitat que comença avui, justament, però que ens acompanyarà els propers 3-4 mesos, per entendre'ns. Per tant, jo crec que us agradarà. Té a veure amb la poesia, té a veure també amb aquell moment que et puguis asseure i puguis estar tranquil i viure el tema de la poesia. I de tot això en parlarem amb una persona que ja entén molt més que jo, que és la responsable de Publicacions i Literatura de l'Ajuntament de Lleida, la Rosa Messalles. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, avui és el dia que tenim marcat al calendari en què comença una nova edició del cicle Vespres en Vers, que ens acompanyarà el primer dimecres de cada mes, d'aquest mes de març, abril, maig i juny. Per tant, avui és el tret de sortida d'aquesta edició del 2019. Rosa, explica'ns una mica en què consisteix el Vespres en Vers.
Vespres en Vers aquest any, el 2019, és la quarta edició que es fa. Hi han passat amb els autors que passaran aquest any una vintena de poetes, la majoria de Lleida, i sempre en cada edició convidem un poeta forani de fora, però que té vinculació amb Lleida, amb una vinculació anímica, una vinculació professional. I el que consisteix és donar un espai on la poesia en viu, és a dir, llegida pel propi poeta que la fa, ens la fa arribar de manera directa, amb el plus de sentir-la de la veu pròpia del creador, en un espai molt, molt íntim i molt agradable de Lleida, com és el Cafè del Teatre. És una activitat que comença a les 7 del vespre, és entrada lliure i gratuïta, per tant, qui vulgui passar una horeta on es relaxi i vegi i senti allò que els poetes fan, doncs és un privilegi sentir-los en viva veu, més que llegir-los, que això ho podem fer tots a casa després en arribar, si ens ha interessat el poeta.
Ens estan escoltant avui també des de Tarragona i de tota la província de Lleida. És una d'aquelles cites en les que hi tenen cabuda tant perdoneu-me que feguin aquesta expressió, els entesos en poesia com els que no hi entenem. És a dir, és un espai i una activitat, Rosa, que està pensada perquè la gent pugui gaudir de la poesia tant si la coneix com si no.
Clar, sempre hi ha un hàndicap que la gent comenta que el gènere poètic li qualsevol mena. El que el poeta fa quan escriu i aboca els seus sentiments o les seves emocions en la poesia, fa els seus, però qui la rep, qui la llegeix, qui la sent, fa la seva pròpia descodificació. I només que s'hagi emocionat ja entén de poesia. Clar. Perquè la poesia ha complert el seu objectiu, emocionar-te.
Clar. Rosa, escolta, ens has parlat del format, és el Cafè del Teatre, a les 7 de la tarda, el primer dimecres de cada mes,
sí.
Des d'aquest mes de març fins al juny, el poeta o la poeta ve, llegeix, ens comenta també, doncs, de cada poema que ha llegit, doncs, el moment en el que el va escriure, que l'envoltava, però hi ha una singularitat que això sí que recau directament amb tu, Rosa, i és que vosaltres, abans de que comenci, prepareu un audiovisual que és únic i que ens posiciona al poeta? O sigui, el comencem a conèixer abans de que surti a l'escenari.
Exacte. Cicles de recitals poètics n'hi ha, afortunadament, i molts, però nosaltres volíem aportar un plus, una singularitat. Generalment, quan el poeta surt a escena, sempre hi ha algú altre doncs, que el presenta i fa una breu sinopsi de la seva biografia professional. Nosaltres vam anar un punt més enllà i vam entendre que el recital és un acte efímer, és a dir, en el moment que s'acaba el recital, tu t'emportes les sensacions que has obtingut, que ja són prou bones, però és efímer, s'acaba l'acte fins al pròxim recital que tens en el cicle. Nosaltres volíem presentar els poetes i les poetes de forma diferent i que aquella presentació quedés, és a dir, que quedés materialitzada i es pogués visionar tantes vegades com volguessis. I per això fem un videoclip de cada un dels poetes. A mode de presentació, no surt ningú d'escenari. El poeta, per primera vegada, veu aquell audiovisual. Ell no l'ha vist, també és emocionant per ell. Mm. Ell sap que l'hem treballat perquè per fer l'audiovisual has de partir d'una base. I la base és un qüestionari que fem a tots els poetes del cicle, que ells responen, o a vegades no és la resposta, a vegades és acabar una frase que nosaltres els convidem a completar. A partir de les respostes del poeta, nosaltres imaginem unes imatges que poden acompanyar aquelles respostes, aquelles reflexions. Ens posem en contacte amb el poeta, demanem fotografies, ne fem nosaltres, fem una sessió de treball amb ells durant tot un dia i d'aquí ens surt un audiovisual. Es graven les veus, la veu en off que va narrant i això entre el meu company d'audiovisuals, que és el Jordi Larios, que és qui ho munta, i jo que faig el guió del qüestionari que han respost, doncs tant el públic com el poeta per primera vegada en 5-6 minuts veu un audiovisual que és la carta de presentació del poeta que després, o la poeta que després veuran. Però a partir d'aquest audiovisual t'acostes i et predisposes a sentir-lo, perquè saps què pensa respecte a diferents coses que nosaltres li preguntem.
Doncs escolta, si necessitava una excusa més, una singularitat més, aquesta ho és, i és única. Aquesta, a més, està feta a mida, per entendre'ns. Vull dir que ens agrada tant... És veritat, a la gent ens agraden les coses personalitzades. La gent que avui a la tarda aneu a les 7 al Cafè del Teatre, perquè, Rosa, quan es projecta aquest audiovisual, el poeta ja està a l'escenari?
No, el poeta està amb nosaltres al públic, perquè en aquell moment ell està tan expectant com la resta
això
de públic.
Això anava a dir, perquè la gent estigui a la guait de la cara que fa, també.
No la veuen perquè justament està sempre davant de pantalla,
clar.
O sigui, en la primera línia, si coneixeu el Cafè del Teatre, doncs és, com indica el nom, és un cafè, per tant, tu pots consumir mentre tu veus un acte, un concert, un recital, un espectacle, però té aquesta virtut doncs, que tu estàs de manera distesa prenent una cervesa, un cafè, el que sigui, i estàs consumint cultura en el millor sentit de la paraula, disfrutant-lo, no? Llavors, el poeta és la primera vegada que el veu.
Bueno, dic que això és una al·licient més, també.
Sí, i t'he de dir que totes, ja portem 16 més els 4 d'aquest any, tots els vídeos, jo que tinc el poeta o la poeta al costat mentre ho visionen,
han emocionat tots.
Sí, s'han emocionat, perquè, clar, allí parles de la seva vida, dels seus sentiments, de què li ha passat, per què ha escrit poesia, què hi troben la poesia, i s'emocionen, perquè, clar, la sessió de treball que fem amb ells, ells no poden acabar de copsar o imaginar com serà allò com ho treballarem posteriorment.
Doncs Vespres en Vers, és un cicle de poesia que comença avui, el primer dimecres de cada mes, març, abril, maig i juny, Cafè del Teatre, 7 de la tarda.
I molt important, la poeta.
I la poeta, sí. I entrada lliure i gratuïta, que ja ho sé que els dies que correm avui en dia, bueno, és una cosa que també hem de tenir en compte, per tant, fàcil, més fàcil jo crec que no ens ho poden posar. Hem parlat amb la responsable de publicacions i de literatura de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria, la Rosa Messalles, que també està, evidentment, al capdavant d'aquest projecte. Rosa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltes gràcies i veniu a sentir la Núria Miret, l'artista plàstica poeta, i actriu, que és qui farà el recital aquesta tarda amb el títol En Pedra. Gràcies.
Gràcies, Rosa. Doncs,
quina meravella.
Mònica, és una oportunitat d'endinsar-te dins de la poesia, jo
I
crec.
I tant que sí. I en directe, a més, veure l'artista, no?, recitant. Fantàstica proposta.
Sí, ara, jo la visita al museu la faré segur.
Home, i tant.
El de cinema.
Apunta. M'encanta aquesta. Pots anar qualsevol cap de setmana.
Fins ara.
Adéu. Doncs ja ho han sentit, eh? Les senyals horàries de 2:15, recta final d'aquest migdia COPE a Tarragona, i jo el que he de fer és pausar un moment perquè tot l'equip de Peri i els Llops es col·loqui a l'estudi. 2 minuts i arrenquen.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Verti o falso. Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir, sin intereses contrapuestos, en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión, Bake Off. Estreno esta noche a las 11:45 en 4.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Sabes ese momento en el que vas a firmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de 100 veces, palabras como caución, subrogación o retracto te suenan, no sé, a el fico?
Ese es un momento Legalitas. De campeonato. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops, amb Pere Agramunt.
Bon dia, Mònica, i si avui és dimecres, avui és dia de Pere i els Llops. Gràcies al nostre tècnic, el Lluís González, que està a la peixera, i aquest programa no seria possible si no fos per tots els col·laboradors que hi ha a Pere i els Llops. Comencem. Màquina, Lluís.
Thank you.
Vicky, ens presentes el convidat d'avui.
Sí, avui tenim Alfonso Gutiérrez Zotes, psicòleg, investigador de la Clínica Psiquiàtrica Universitària Institut Pere Mata. Col·labora també amb la URB. És també coordinador del grup de Maltrato i Salut Mental del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Tarragona. També ha publicat un capítol del llibre monogràfic Abordaje Integrador del Trastorno Límite de la Personalitat, en col·laboració amb els serveis de psiquiatria de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla. Avui ens parlarà de l'acoso escolar.
Alfonso, bienvenido, muchas gracias.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido. ¿Por qué yo digo que tengo cáncer, o puedo decir que he tenido sida, o puedo decir que soy diabético? No pasa nada, la sociedad me recibe bien, al contrario, intenta ayudarme. Uh-huh. ¿Por qué no digo que tengo una enfermedad mental?
Bueno, que... porque una enfermedad mental todavía en este país que tenemos está absolutamente estigmatizado, ¿no? Porque hay una creencia, ¿no?, muy, muy popular de que los enfermos mentales son personas de poco fiar e incluso peligrosos, ¿no? Y porque también dentro de las enfermedades mentales hay algunas que están más estigmatizadas, ¿no?, como la propia psicosis o las personas que padecen esquizofrenia. Es un problema cultural, es un problema de educación de la ciudadanía en torno a enfermedades que estadísticamente no tienen más consecuencia en cuanto a violencia, en cuanto a peligro, en cuanto a personas no ser de fiar, que la población general.
Cambiando de tema, y en el fondo es casi lo mismo, ¿cómo puede ser que un niño, una niña, un adolescente de 8, 10, 12, 14, 15, 16 años pueda hacer la vida imposible a otro compañero de 8, 10, 12, 14, hacer un maltrato escolar, un bullying, hacer la vida imposible, hasta en el caso de que otra persona ha llegado a suicidarse por no ir otra vez al colegio? Uh-huh. ¿Qué pasa por aquella mente?
Bueno,
con 8, 9, 12 años.
Sí, sí, bueno, pues por aquella mente pasa que se producen en la escuela, en los colegios, procesos sociales y de vinculación como se producen en la sociedad en general, ¿no? Pero en este caso, en niños, en adolescentes, en personalidades en formación, y que se entran en dinámicas donde pues se victimiza a la persona que perciben como débil o como el diferente, ¿no? Como el más empollón, o el que viene o el que procede de otro país, o el que tiene más dificultades, o el que es obeso, o lo que corresponda. Y estas dinámicas que se establecen pues hacen que en estos contextos, ¿no?, escolares, donde los niños pasan muchísimas horas al día, pues, y donde se juegan muchas emociones, pues se puedan dar fenómenos de liderazgo, de dominancia de otro, con la connivencia, ¿no?, de otros compañeros hacia la víctima, ¿no? Esto, además, pues tiene muchísimas consecuencias, ¿no?, como ya se ha visto desde el punto de vista de la enfermedad, ¿no? Antes que hablábamos de la enfermedad mental, un niño que es acosado con 10, 12 años o en periodos de desarrollo de la personalidad muy importante, como la pubertad o la adolescencia, va a tener una consecuencia muy importante en su salud mental cuando sea adulto. Y hay estudios que nos dicen que, por ejemplo, un 10 o un 13% de chavales que fueron acosados o tuvieron acoso escolar desarrollaron una depresión cuando eran mayores,
¿no? La pregunta, pero ¿el acosador está enfermo mental? ¿Y el acosado también llega a ser un enfermo mental?
Podría llegar a ser una persona que tuviera dificultades de ansiedad, que tuviera dificultades de ajuste en cuanto al bienestar psicológico, que tiene problemas de depresión, que incluso puede tener problemas de trastorno de la personalidad, que ya es una patología.
¿Pero el acosador esto va a hacer por marcar fuerza?
Bueno, hay una...
¿O marcar territorio?
Sí, hay una... Yo no insistiría tanto en una vulnerabilidad ni de la víctima ni del acosador. Yo creo que más bien tiene que ver con que en estas dinámicas, ¿no?, pues hay una persona que cree que tiene que victimizar a otro, ¿no?, y que esa persona es una persona dominante, que entiende las relaciones desde el abuso, que entiende las relaciones desde el maltrato, desde la negligencia, y que es un líder, ¿no? Y a partir de ahí ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que muchas veces hay una doble victimización, porque las instituciones, que son básicamente el colegio, no está dotado de la manera adecuada para hacer frente a este acoso, ¿no? Entonces, no se trataría tanto de poner el acento, ¿no?, en esta dinámica, ¿no?, en esta dinámica, sino más bien lo que deberíamos es dotar más a los colegios con un conocimiento mayor y con unos protocolos mejores para poder hacer frente a, para detectar, ¿no?, los procesos de acoso, que son masivos y que se están convirtiendo en un auténtico problema de salud, ¿no?, de salud pública, ¿no? Porque si decimos que es un problema de salud pública, patologías como la depresión, que incluyen un porcentaje pequeño de la población general, pues imaginémonos el 10% o el 12%, o las cifras que tenemos del 2016, por ejemplo, un 9,3% de los niños dicen haber sufrido acoso escolar, ¿no? Son cifras tremendas que, si no nos ponemos a ello, vamos a tener muchísimas consecuencias de resultas de estas dinámicas.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Y entonces esto, por lo que he oído, me he informado, estos adolescentes o estos niños, porque hay veces que son niños, lo llevan tan bien que a veces ni el colegio ni sus familias se dan cuenta, porque el padre o la madre a veces dicen que son los primeros sorprendidos de saber lo que ha hecho su hijo o su hija, ¿no?
Sí. Sí, pero también es cierto que, bueno, pues tenemos que, esto no nace de la nada, ¿no? No nace de la nada.
Aquí,
¿no?,
yo quería llegar. Claro, ¿De dónde sale esto?
Entonces, pues hay datos que también nos indican que, por ejemplo, 8 de cada 10 padres que se enteran de que su hijo es un acosador, defienden, ¿no? Defienden al hijo o no toman las medidas adecuadas, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque el acosador también tiene un contexto, ¿no? Tiene una educación y tiene un estilo de personalidad que está de algún modo con una disposición a hacer esto, ¿no? A hacer estos episodios de acoso, ¿no? Y claro, bueno, pues son los cortafuegos que tenemos que poner, ¿no? Lo cortafuego que es, pues si yo me entero que mi hijo es un acosador, pues tendré que hacer una serie de cosas educativas, ¿no?, en mi casa, ¿no?, y tendré que poner los medios para que eso no siga ocurriendo, desde una disciplina más o menos que tenga que ver con este asunto, hasta el colegio, que es el que tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no?, que muchas veces yo creo que el colegio es demasiado... Estamos en entrar en una fase, ¿no?, didáctica donde hay como una concepción de que, bueno, de que todo lo que lo tenemos que hablar y que no hay que ser duro, ¿no?, con determinadas actuaciones, etcétera. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que un líder de un chaval que de 12 a 14 años que está acosando a otro durante todo un año, poniéndole mensajes ofensivos y ocupándose de que todo el mundo esté en contra de él, me parece a mí que es suficientemente grave como para que el colegio actuara, ¿no?, en consecuencia.
El mismo sistema, yo creo que falla en el principio de que un alumno pueda denunciar a un maestro, porque sí. Yo no digo que a lo mejor no haya algún maestro que se haya merecido una denuncia. Por aquí, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Uh-huh. Pero es que ahora has denunciado a los maestros son porque has estornudado o porque hoy has dicho atiéndete, sí, al libro, o no hables más, sí, o no juegues con el móvil. Claro. Entonces, claro, hemos pasado a lo mejor de la libertad al libertinaje.
Exactamente, ¿no? Y hemos pasado a una concepción de sobreprotección de nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues les damos una importancia, ¿no?, que antes lo importante eran los padres, ¿no?, y ahora lo importante son los hijos, ¿no? Entonces, pues esto también se va interiorizando, ¿no? Y si luego institucionalmente, ¿no?, en la escuela, pues no hay una abordaje adecuado. En España tenemos un profesorado excelente, ¿no? Tenemos un nivel, yo creo que tenemos un nivel de enseñanza extraordinario, ¿no? Pero creo que nos queda mucho por hacer en torno a esto, ¿no? Ser más sensibles, tener más protocolos, hablar mucho más entre iguales, ¿no? Hay muchos programas de detección del acoso escolar que son programas entre iguales, ¿no? De cómo ellos mismos chavales detectan, ¿no?, las situaciones de acoso y pero claro, para eso hay que tener un adulto, ¿no? Hay que tener una persona que esté pendiente, ¿no?
Entonces, el acosado puede reaccionar cuando tiene 25 o 30 años, le puede salir las secuelas, claro, del sufrimiento de pequeño, claro, y durante este tiempo no pasar nada. Y, sí, y cuando ya es mayor puede salir.
Hay un periodo más o menos latente, ¿no? El niño puede tener consecuencias ahora, pues que duerme mal, que se olvida cosas, que deja de comer, que no quiere ir al colegio, fracaso escolar, efectivamente, ¿no? Pero puede haber un periodo de silencio de ese trastorno y aparecer, ¿no?, en niños vulnerables o no vulnerables, puede aparecer de mayor con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, etcétera. Hemos de tener en cuenta que para chavales de 12 a 14 años, y nada más que nos tenemos que acordar nosotros cuando teníamos esa edad, lo importante que era el grupo de referencia, ¿no? Imaginémonos, sí, un chaval, sí, que señor, va al cole y no le invitan a los cumpleaños, que todo el mundo le acusa, que le esconden las cosas, ya que está, le insultan.
Es carne cañón.
Que luego en las redes sociales.
Sí, ahora, que antes no había.
Claro, ¿no? Imaginémonos lo que es eso, cosas, vídeos que uno los cuelga en internet y están ahí para mofarse de ese chaval durante años, ¿no? Eso tiene un valor de angustia y de soledad y de ansiedad muy importante, ¿no?
Para terminar, que nos quedan 3 minutos, ha entrado mucha migración, aquí hay una mezcla cultural enorme en las clases, se ha detectado que hay más, menos, no ha influido en nada toda esta mezcla cultural que tenemos en las clases. ¿El acoso ha ido a más, a menos? No, no tiene nada que ver eso.
Yo personalmente creo que no tiene que ver. El que acosa siempre busca a un sujeto que victimizar y lo va a encontrar desde cualquier diferencia, ¿no? Hay victimización desde todos los puntos de vista, desde el que viene de fuera, desde el que tiene otro color, o desde que, lo que decíamos antes, el listo de la clase, o el que tiene más dificultades, o lo que sea, ¿no? Siempre hay cualquier excusa para el acosador.
El acosador se va a dormir tranquilo, satisfecho, ¿no?
Se va a dormir muy satisfecho, sí.
Porque ha cubierto su meta, su uh-huh. Expediente de hacer daño. Y,
sí,
y,
¿no? Entonces hay que hacer esta labor educativa, ¿no? Que es una labor de concienciación, de que esto es importante, de que no es normal, de que no son cosas de niños, ¿no?
Lo típico que decimos, claro, los padres, ¿no? Esto son cosas de niños.
Son cosas de niños, bueno, ya pasará, ¿no? Esto ya nos ha pasado a todos, bueno, minimizar, ¿no? Son cosas muy graves y que hay muchos niños que lo pasan muy mal con estos asuntos.
Un llamamiento a toda la gente que nos puede estar escuchando, al mínimo acoso denunciarlo.
Sí.
Al menos que el niño diga, en clase no me siento a gusto, supuesto, los padres vigilarlo, ¿no?
Hay, de hecho hay unas, claro que hay que decirlo, ¿no? Y también hay unos, hace poco, ¿no? Estas últimas semanas estaba manejando un decreto ley, ¿no? Contra las personas que siendo testigos de acoso no son capaces, ¿no? Tienen la obligación de decir que se está acosando, con lo cual el tema yo creo que a nivel legislativo también estábamos avanzando, ¿no? Y también ahí el Ministerio de Sanidad también tiene un número de teléfono para hablar con psicólogos y para denunciar un acoso de forma anónima, etcétera.
Alfonso Gutiérrez, muchas gracias. Te emplazo de aquí 2 semanas, muy 3, bien, porque no nos da más tiempo, pero quiero hablar también, pues, de tema de las mujeres maltratadas por su marido, que las quiere mucho.
Sí.
A ver qué es lo que pasa. Alfonso, muy bien, encantado. Te espero en 3 semanas.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta ahora. Adiós. Adiós.
Estàs escoltant Pere i els llops. I de postres, músiques, amb Rafa Sánchez.
Bon dia, Pere, i oients del programa. Pere, amb el panorama que es presenta, vull hivernar. Ja sé que em diràs que gairebé som a la primavera i que els animalons que hivernen en aquesta època és quan es comencen a despertar i que vaig contra natura. La situació política que ens està tocant viure, per uns potser serà interessant, per altres inquietant i per a mi surrealista. Ja sabem tots que el senyor Pedro Sánchez li han tombat els pressupostos i això significa que el 28 d'abril anirem a votar. Alguns dels grups polítics que havien donat suport al senyor Sánchez, concretament els partits polítics pro-independència de Catalunya, li han retirat la confiança i anirem a votar a l'abril. El que jo no arribo a entendre és que si aquests mateixos grups haguessin donat suport als pressupostos del PSOE, per què el senyor Pablo Casado, líder del PP, va dir pels mitjans que gràcies al seu partit ha fet fora el govern del senyor Sánchez. Jo no he estudiat cap màster i molt menys a la Juan Carlos I, però crec que ens estan prenent per tontos. Un altre motiu dels molts que n'hi ha per afirmar que els polítics, tots o molts d'ells, ens prenen per tontos, l'hem viscut al voltant de la figura del relator, o millor dit, mediador. Aquesta figura l'havia proposat el govern del senyor Sánchez per parlar i negociar amb els representants del govern de la Generalitat de Catalunya sobre les diferents qüestions polítiques que ja sabem tots. Doncs es veu que els partits de dretes, PP, Ciutadans i Vox, aquesta idea no els agrada. Crec que si s'ha arribat a la situació que hi ha entre Catalunya i Espanya és, precisament, per la manca d'interès dels dos governs en seure's a parlar, discutir, arribar a acords, negociar, etc. En definitiva, fer política, que per això els paguem. Per no dir que com que negociar vol dir cedir, els polítics tenen por de que els tractin de traïdors. I prou lamentable és que si el resultat d'una negociació és que hagin guanyadors o perdedors, amics, tenim embolic per estona. Seguint amb el tema del mediador, o relator, tan criticat per alguns, resulta que al mig del judici del procés es veu que l'endecari Urcullo es va oferir per mediar entre la Generalitat i el govern del PP. Jo li voldria dir als senyors de la dreta que tots els governs han fet i fan servir mediadors per diferents motius. Sense anar més lluny, el president del govern, senyor Aznar, també va fer servir mediadors per negociar l'alt el foc amb la banda terrorista ETA. I segurament el govern de Felipe González també, en definitiva, tots. Una altra sorpresa desagradable, també en el marc del procés, són les declaracions de polítics i, en concret, els que estaven al capdavant del govern d'Espanya, destacant les declaracions del senyor Zoido, ministre de l'Interior. Quan se li va preguntar per l'operatiu de l'1 d'octubre, que ja sabeu com va acabar, va dir que ell no havia participat en aquest operatiu. Pere, estic tip de sentir els polítics criticar-se per qualsevol motiu. No és que tingui la sensació que hi ha polítics que ens prenen per tontos amb tot el que he explicat abans. Ho confirmo. Ens prenen per tontos i el que encara és pitjor, els creiem. Me'n vaig a descansar que encara queden dies d'hivern. I amb tot l'embolic polític que tenim per davant, espero que se m'enganxin els llençols. Avui, a l'Hiperpostres Músiques, escoltarem el tema de pop dels 80, Broken Wings, del grup Mr. Mister. Take what was wrong and make it right.
You're half of the flesh and blood that makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love will open up and let us hear. Take these broken wings. You've got to learn to fly, learn to live, love so free. And when we
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen: què passaria si el nen que assetjaves a l'escola creix i es converteix en l'únic cirurgià que et pot salvar la vida? Salut per tothom i fins al proper programa.
Doncs molt savis, sí, sens dubte. Gràcies, Pere Agramunt, i a tot l'equip de Pere i els Llops. Nosaltres arribem pràcticament ja a les dues.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Hola, soy Charo Loriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento, a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 Osmotic Cero. .es.
A punt d'arribar al punt de les dues, nosaltres els deixem ja en mans dels serveis informatius de la cadena COPE i de tota la programació que els acompanya, com ja saben, totes les hores del dia. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Que vagi molt bé i gràcies un dia més per ser a l'altra banda de la ràdio.